Copa Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una de les conseqüències més perilloses i a la vegada negatives del procés independentista de Catalunya activat ja fa més d'una dècada és l'apropiació d'institucions per una causa partidista i que divideix a la societat. L'independentisme ho vol tot, no ho amaga. Vol impregnar el seu únic objectiu de ruptura total amb Espanya, fins i tot a costa de deteriorar organismes i entitats catalanes que, si són fortes i creïbles, són per la seva neutralitat política i, per suposadament, a treballar únicament per millorar les condicions de la societat i, per tant, de tots els ciutadans. Bona tarda, sóc Sergi Tor i l'exemple clar és la Cambra de Comerç de Barcelona, on l'independentisme va veure una oportunitat fàcil amb el factor del vot electrònic i amb la candidatura d'Eines del País, impulsada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, va conquerir el 2019. Aquest últim ple, celebrat amb una recent sentència judicial que avala la nul·litat de les últimes eleccions pel vot electrònic i la sol·licitud de l'empresa demandant, Estafa Pavilion, de suspendre tots els plens i no adoptar cap acord que afecti el funcionament de la cambra i els seus interessos generals, ha comportat l'aprovació de tres mesures partidistes. Primera, suprimir l'escut de la corona borbònica. Segon, suport total de la Cambra de Comerç a una entitat no oficial com és el Consell de la República del pròfug Carles Puigdemont. Tercer, canvien l'estatus per rebaixar a 2, sobre un màxim actual de 14, les anomenades cadires de pagament que les grans empreses ja tenen sense passar per les eleccions a canvi de la seva aportació econòmica. És una decisió clau amb una finalitat: rebaixar el pes de les grans i perjudicar-les. Amb aquest mandat, a la Cambra de Comerç, presidida primer per Joan Canadell, ara diputat de Junts, i que defensa que Colón, Cervantes, per ell anomenat a Servent, Da Vinci i Marco Polo eren catalans, entre d'altres coses, i ara per Mònica Roca, sol té un objectiu: impulsar l'independentisme, adeu neutralitat i ser veu de tots en temes empresarials. I tanta política a la cambra, doncs mereix el filtre polític. El líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, reclama eleccions democràtiques a la Cambra de Comerç per la sentència judicial que acredita les trampes de la candidatura guanyadora al 2019.
Fueron tramposos, lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no lo digo yo, que hicieron trampas para ganar las elecciones y por lo tanto lo que tienen que hacer es inmediatamente es presentar su dimisión, convocar elecciones nuevas y que gane quien deba ganar, quien voten los empresarios de Barcelona, pero que lo hagan sin las trampas en las que se incurrieron en el pasado proceso electoral.
Per Ciutadans, les trampes de les eleccions i el paper actual de la cambra és l'exemple de la visió de l'independentisme de les entitats. Nacho Martín Blanco, diputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya.
Les corrupteles que han protagonitzat el govern de la Generalitat per precisament afavorir l'arribada a la presidència de la institució d'un personatge com Canadell, doncs demostra que el sistema polític a Catalunya està podrit, per desgràcia, i això és culpa precisament d'una manera d'entendre la política en termes de familisme o d'amiguisme amoral o immoral.
I amb la situació política actual, pendents de la causa contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, processada per un presumpte frau a 18 contractes menors quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Són 300.000 euros donats, ha dit, a un amic de Laura Borràs. Avui Borràs, amb un tuit, ironitza: a punt per un judici just. A banda de la seva ironia, Borràs està investigada per presumpta corrupció i Esquerra Republicana de Catalunya es planteja fer caure a la presidenta del Parlament de Junts per Catalunya. No ara. Esperarà a l'inici de la vista i activarà el propi mecanisme del Parlament. L'article 25, que regula la suspensió de drets i deures dels diputats al Parlament de Catalunya. I a l'apartat 4, que fixa que quan un diputat està implicat en delictes de corrupció i s'obre la fase d'obertura de judici oral, procedeix a la mesa del Parlament suspendre en deures i drets parlamentaris de manera immediata. Per tant, amb el mateix article 25, apartat 4 del Parlament de Catalunya, Laura Borràs haurà de presentar la seva dimissió. Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. I mirem cap al cel. Saïd Esbai, bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Catalunya, cel poc ennuvolat amb intervals de nuvolositat alta. També nuvolositat d'evolució a l'interior amb xàfecs i tempestes al Pirineu, sense descartar que siguin localment forts. Temperatures màximes en descens a l'Empordà i sense canvis a la resta, arribant als 32 graus a Girona, 29 a Barcelona i Lleida i 27 a Tarragona. A més, vent del nord a l'Empordà, d'intensitat ocasionalment forta. També predomini de la component sud a la resta i girant a est al litoral a últimes hores. Demà divendres esperem predomini de cel poc ennuvolat o clar, amb intervals de núvols baixos i boires en punts del litoral i prelitoral durant la primera meitat del dia. A més, intervals ennuvolats i sense descartar precipitacions febles a l'interior de la meitat nord. Temperatures amb pocs canvis, vent del nord a l'Empordà, vent del nord-oest a la meitat sud de Tarragona i a la resta vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I anem tot seguit a com s'està circulant per Catalunya. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en general, tenim força comoditat a l'hora de circular per la xarxa viària. Puntualment destacarem retencions a la B30 a l'altura de Barberà en sentit sud i també una mica més puntual en sentit nord, en sentit contrari, en aquest lateral de l'autopista AP7. Trànsit intens a la ronda de dalt, sentit Llobregat, sentit de Besòs, volem dir, entre Vallcarca i Valldaura, en aquesta direcció, i també, en aquest cas, algunes aturades, també de forma puntual, a la ronda litoral, sentit Besòs, al voltant de Zona Franca i de Montjuïc. Hem de dir que l'autovia 2, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, hi ha un vehicle variat, sentit Barcelona, no hi ha aturades, però sobretot prudència, si passeu per aquest punt de l'autovia. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3 i 5 esports a Cope, per busquem ja l'última hora d'aquest dijous, si ja palanques activades o no, últim dia del mes de juny. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs sí, és 30 de juny, una data doncs significativa i tradicional i mítica en el món del futbol, que li ha servit al Barça en aquest 2022 per salvar l'exercici econòmic de la temporada 21-22, activant la primera venda d'actius. Habemos primera palanca, Víctor Navarro.
Sí, la de Sixth Street, Alfonso Marica, que es fa amb la cessió del 10% dels drets de televisió pels propers 25 anys. És una operació que farà que aquesta nit el Barça tanqui l'exercici comptable de la 21-22 en positiu. Genera una plusvàlua de 267 milions d'euros en total i la inversió inicial, la que rep el Barça ja ara mateix, serà de 207 milions i mig d'euros. Per tant, el Barça ja està en positiu per tancar aquest exercici. S'activa aquesta primera palanca. La següent, ja sabeu, serà la venda del 49% de les llicències i de la comercialització, l'anomenada BLM, i servirà per fitxar. Aquesta servia per acabar aquest exercici comptable sense pèrdues.
Tal com deia el Víctor Navarro, aquest primer pas és un fet i les properes ventes d'actius han de dinamitzar el mercat de fitxatges i fer que el Barça doncs comparegui en aquest mercat en situació més avantatjosa respecte al fair play financer. Moment per repassar, Víctor, les últimes novetats respecte a la confecció de la plantilla de Xavi.
I el primer és una última hora. Estem davant de l'oficina que té Mateu Alemany, del despatx que té Mateu Alemany a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Està a l'interior amb el director de l'àrea de futbol blaugrana, el representant de Kessié. Ja sabeu que Kessié i Christensen estan fitxats i seran anunciats a partir de demà com a nous fitxatges del Futbol Club Barcelona i arriben lliures. Altres noms propis: Ousmane Dembélé acaba avui a les 12 de la nit la seva vinculació amb el Futbol Club Barcelona, però no es descarta res al Barça. A hores d'ara no saben res ni del seu agent Moussa Sissoko ni del mateix jugador francès i no es descarta res. Fins i tot podria succeir que Ousmane Dembélé fitxés com a agent lliure pel Futbol Club Barcelona si no aconsegueixen que Xavi tingui un altre extrem. L'altre nom propi, Clement Lenglet, marxarà cedit al Tottenham. És un dels jugadors a qui Xavi havia dit que no comptava amb ell, juntament amb Montiti, Riqui Puig, Bradway, Pjanic i companyia, i Lenglet serà el primer en sortir. Ho farà cedit al Tottenham a la Premier League.
Per cert, que en aquest 30 de juny és el dia on també s'ha acabat el vincle entre el Futbol Club Barcelona i el mític preparador físic Paco Seirulo, després de gairebé 47 anys d'estada al Barça en diferents àmbits de la preparació física de diferents seccions del conjunt blaugrana. A l'Espanyol, si no hi ha novetats, també avui, 30 de juny, s'acaba el contracte d'Òscar Melendo amb el club blanquiblau. Demà està prevista la presentació de les samarretes de porter per les properes temporades, una demarcació on l'equip blanquiblau ha de treballar i força per reforçar aquesta demarcació després de les sortides tant de Diego López com d'Oyer Olazábal. L'apunt de futbol femení passa pel Futbol Club Barcelona, on el Barça ha oficialitzat la sortida de l'equip de Melanie, Leila Wahabi, Lique Martens i Candela. Per cert, en futbol femení, el seleccionador espanyol Ángel Vilda renova fins 2024. I comencem el poliesportiu parlant de tennis, perquè Paula Badosa ja està a tercera ronda de Wimbledon. L'empordanesa s'ha imposat a la romanesa Irina Vara per 6-3 i 6-2. La guanyadora del partit entre Vitova i Bogdan, la romanesa serà la propera rival de Badosa. Aquesta tarda, Rafa Nadal contra el lituà Ricardas Berankis, partit programat per 3 de 4 de la tarda. I en bàsquet, toca avui actualitzar la Lliga Catalana. Per què, Alberto Díez?
La Lliga Catalana de Bàsquet, perquè és un dels primers tornejos de la nova temporada, perquè jugarà a Tarragona i perquè tenim dates, participants i aparellaments. Apunteu, 20 i 21 de setembre al Palau d'Esports de Tarragona, en aquesta edició número 43. Participen els 4 conjunts catalans de l'ACB de la Lliga Endesa, és a dir, el Barça, el Joventut de Badalona, el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona. A semifinals, Barça, Bàsquet Girona i Baxi Manresa, Joventut de Badalona, dissabte 20 de setembre, la final, el diumenge dia 21.
En waterpolo, recordem, la selecció espanyola masculina derrota Montenegro per 7-6, disputarà les semifinals del Mundial de Budapest, mentre que a Sports Cope també repassarem la llista de la selecció espanyola pel Mundial d'Atletisme d'Eugene. 55 atletes, alguna absència destacada, alguna decisió polèmica, com ara la decisió de que Mitchell dobli al 1.500 i al 5.000. Les preguntes del dia, Twitter @SportsCope, en blaugrana, voleu que renovi Dembélé? Molt decantada, no. 66,7%, sí, 33,3%. En blanc i blau, l'Espanyol hauria de fer un esforç més gran per retenir Òscar Melendo, més equilibrat, sí que hauria de fer l'esforç pel 54,1% de copenautes, no l'hauria de fer el 45,9%.
Molt bé, a les 3:05, Esports Cop, la nostra cita doncs cada migdia amb els esports. Gràcies, José Luis Gil, fins després, una abraçada.
Fins demà, Sergi, bona tarda.
Continuem amb més actualitat amb aquesta jornada del dijous 30 de juny, dia amb la qual continua la vaga de tripulants de cabina de Ryanair que exigeixen un nou conveni. L'aturada durarà fins aquest dissabte i no ha tingut molta alteració amb els vols a causa de que l'empresa ha configurat uns serveis mínims superiors al 80% que són qualificats d'abusius per part dels treballadors. Però aquesta ocasió la vaga de Ryanair coincidirà durant 2 dies, demà i dissabte, amb la protesta convocada per EasyJet de 3 dels 5 caps de setmana del mes de juliol. Anem a veure com està afectant la vaga de Ryanair a l'aeroport del Prat i demà doncs aquesta coincidència amb la vaga d'EasyJet. Jaume Boquet.
Fins al moment, la xifra de vols cancel·lats és de 10, però la companyia disposa de serveis mínims a tots els passatgers afectats. Si són vols extrapeninsulars, el servei estarà garantit amb un 80%. En canvi, si són més de 5 hores en transport alternatiu, serà d'un 50%. Els passatgers que han reservat vols amb la companyia i s'han cancel·lat hauran de reclamar el reembols del bitllet i demanar un vol alternatiu. Aquests són tràmits que poden arribar a durar fins a més de 2 hores i alguns dels passatgers ja han començat a queixar-se a través de xarxes socials.
Bueno, chicos, al final el vuelo ha sido cancelado. Mira, desde la cola ahora que estamos esperando todos para pedir antes la devolución del dinero y luego que te cambien el vuelo. Esto es una locura, ¿eh? Mira, todo el tiempo que uno tiene que esperar por la huelga y por todas estas cosas que no funcionan.
Lídia Arasant, la presidenta de la Unió Sindical Obrera, explica que Ryanair és l'única companyia internacional que no disposa de convenis col·lectius i que, degut al bloqueig de les negociacions dels contractes, els treballadors convocaran més vagues durant les pròximes setmanes.
Jaume, canviant d'arguments informatius, atenció amb aquesta dada que ha d'invitar la preocupació. Aumenta un 20% les estafes per inversió en criptomonedes a Catalunya. Els Mossos ens han explicat que hi ha unes 8.000 víctimes anuals, atenció, 8.000 víctimes cada any, que acostumen a perdre entre 20 i 40.000 euros. Mentrestant, el Centre Català d'Addiccions Socials avisa que la tendència creixent de les criptomonedes està comportant també un increment de les addiccions a aquest tipus d'inversions, tal i com ha comprovat l'Òscar Estivilla.
La fantasia de poder triomfar econòmicament sense esforç, la volatilitat i un mercat obert les 24 hores del dia et poden portar a desenvolupar una conducta addictiva amb les criptomonedes. L'Associació Centre Català d'Addiccions Socials adverteix que els problemes econòmics, els canvis de l'estat d'ànim de la persona i l'allunyament de les costums socials són algunes de les senyals d'alarma per detectar que hi ha un problema. El president de l'associació, Francesc Perandreu, diu que les persones que operen amb criptomonedes persegueixen un somni irreal, viure una vida rica sense esforç.
Creuen que trobaran el Santo Grial, no? I podran viure una vida rica, sense esforç, no volen la vida comú, no, jo no vull ser com un pare o ma mare que treballen, no. Jo busco la felicitat a través d'un pelotazo econòmic.
Per Andreu ens explica que les persones que juguen i que necessiten ajuda són principalment joves d'entre 18 i 30 anys, un perfil d'edat molt immadur.
Per desenganxar-te de qualsevol addicció tens de madurar. La persona primer queda a acceptar que té un problema. I que el problema no és la cripto, el problema no és el joc, el problema no és les compres compulsives. El problema és la persona, és una immaduresa. És la búsqueda d'algo irreal.
Per Andreu diu que s'hauria de regular la publicitat i la informació que circula per internet i les xarxes, que poden conduir a una persona a perdre molts diners i a tenir un comportament obsessiu.
I els responsables de la Conselleria d'Interior acaben de presentar aquest migdia el dispositiu especial d'aquest estiu de Mossos d'Esquadra, que serà el més nombrós de la dècada. Per què? Doncs perquè s'incorporaran els agents de la nova promoció, es reforçaran les comissaries de Mossos al litoral i a la costa, i es posarà també un especial èmfasi en el control de la multireincidència i en la prevenció, Yolanda Canales.
Aquest pla es mantindrà fins al 4 de setembre. Es vol posar especial èmfasi en la prevenció. Es tracta de fer més patrullatge, d'estar més present al carrer i fer-ho també de la mà de les policies locals. També diuen els responsables d'Interior que el dispositiu té més capacitat reactiva, serà més flexible. Per això reforçaran especialment 27 comissaries de Barcelona, de l'àrea metropolitana i del litoral. Hi haurà reforç amb agents que es desplacin de forma voluntària a aquestes comissaries durant l'estiu, més la redistribució dels agents de la nova promoció que s'incorporarà duraran a meitat d'agost i la bossa d'hores extres. També les unitats d'ordre públic, Arro i Brimo, faran patrullatge nocturn. Destaca el cas de la Brimo a determinades localitats, ho explica el comissari Josep Maria Estela.
Vostès ja coneixen com les nostres Arros, les planifiquem per donar suport a la seguretat ciutadana. En tots aquests indrets que és molt més necessària la nostra presència. I aquest any, a més, el que fem també, a part de l'Arro, és estirar d'efectius de la brigada mòbil. I els avanço que la brigada mòbil tindrà presència fixa durant totes les nits d'estiu a tot el que és l'àrea metropolitana i en poblacions de fora de l'àrea metropolitana com Lloret o Blanes.
A la resta de comissaries es reforçaran en determinats dies, com per concerts o festes majors. També preocupa als responsables d'Interior l'increment de l'activitat delinqüencial. El comissari Estela reconeix que ens estem acostant ja a dades prepandèmia, però també diu que els Mossos estan preparats. A banda, hi haurà també plans específics contra les violències sexuals o contra la lluita contra el terrorisme.
Gràcies, Yolanda. Comencem aquest informatiu parlant de la importància de la neutralitat de les institucions, sobretot doncs, respecte amb els seus comunicats cap a les administracions públiques i a nivell polític. I això és una notícia de neutralitat. Toc d'atenció del president de Foment de Treball al president del Govern Central, Pedro Sánchez. Li demana ressuscitar el pacte de rendes davant de la persistència de la inflació que tant està perjudicant a totes les famílies. El líder de la patronal catalana demana al president del Govern Central a reobrir negociacions per a repartir els costos de l'escalada de l'IPC entre empresaris, treballadors, funcionaris i pensionistes. És a dir, el que s'ha de ser, doncs, amb una democràcia plena del contrapès de les institucions. Què és el que demana Foment del Treball, Anna Gilabert?
El president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat al president del govern, Pedro Sánchez, que lideri un pacte de solidaritat i responsabilitat entre empreses i sindicats per repartir equitativament els costos de la crisi. Llibre va preveure que al setembre, quan havien de tenir lloc les eleccions del Foment del Treball, la situació econòmica seria pèssima. Ara les dades li han donat la raó.
Jo crec que no estem davant d'un huracà econòmic, sinó que estem davant d'una emergència econòmica nacional. En base a les dades de la inflació i en una situació probablement d'increment increment de preus de l'energia, penso que ha arribat el moment en què l'economia espanyola necessita liderar un pacte de solidaritat i un pacte de responsabilitat entre sindicats i empresaris.
El president de la patronal ha assegurat que cal un lideratge fort, profund i valent per posar fre a l'alça generalitzada de preus. També ha reclamat que el govern no caigui en la tentació de pujar els impostos i que prengui mesures per una fiscalitat competitiva i que generi prosperitat. Segons ell, als empresaris els agradaria poder indexar els salaris a la inflació, però ha lamentat que moltes empreses, i especialment les pimes, estan treballant amb pèrdues i fent sacrificis per poder mantenir els llocs de treball.
I anem a l'actualitat de Barcelona Ciutat. Les obres de la Superilla de l'Eixample es posen en marxa avui amb una campanya informativa per a veïns i comerciants. A primers del mes d'agost s'iniciaran ja els treballs estructurals, és a dir, les obres de manera simultània a quatre carrers afectats: Consell de Cent, Girona, Rocafort i Borrell. L'Ajuntament de Barcelona ja alerta d'importants afectacions a la mobilitat. Àngel Lemus.
Després de començar les obres a Via Laietana i a Pi Maragall, a la primera quinzena de l'agost començarà el barri de l'Eixample i s'espera que durin 8 mesos i mig. Allà treballaran 10 equips a la vegada. L'Ajuntament vol que les obres es notin el mínim possible. En cada carrer es treballarà per meitats, de manera que no s'ocupi simultàniament les bandes mar i muntanya, fent-ho així més accessible per als veïns. Al carrer Consell de Cent no hi haurà carril per les bicis, que tindran que anar-hi per Gran Via o per carrer València. Durant les obres, els cotxes i les bicicletes podran passar per al carrer central. A més, es mantindran les zones de càrrega i descàrrega. Una vegada finalitzades les obres, els cotxes podran circular, però amb limitacions i a baixa velocitat. La tinent alcalde, Janet Sant, alerta de la mobilitat dels cotxes.
Veurem que la mobilitat amb cotxe no serà com ara. Ja serà amb el model Superilla Barcelona, que és que tu no podràs fer més de 2 trams seguits de conducció, no? I, per tant, ja es situen els girs que preveu el projecte.
Sanz ha explicat que la transformació en espais verds i sense vehicles és l'objectiu del projecte Superilla.
Aquest és el nou model que estem treballant, on la gent és la prioritat i, per tant, tota la resta s'ha d'adaptar. Tota la resta s'ha d'adaptar.
S'espera que aquest projecte costi 52 milions d'euros i que estigui finançat per al fons Next Generation de la Unió Europea.
I anem ara a la crònica sanitària, ara amb una gran notícia, perquè s'ha fet amb èxit el primer trasplantament de ronyó d'un mateix donant a 2 germans bessons. Els nens de 12 anys evolucionen favorablement i només requeriran control ambulatori. La història d'aquesta intervenció l'explica també l'Àngel Lemus, que ha parlat amb un dels metges de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
2 germans bessons d'11 anys van néixer amb una poliquistosi renal autosòmica, un trastorn hereditari que provoca el desenvolupament de quist dins dels ronyons i causa una pèrdua lenta i progressiva del funcionament renal. L'equip mèdic de l'Hospital Sant Joan de Déu va plantejar l'opció del trasplantament renal a la família. La primera opció era buscar un donant entre els familiars, però per problemes d'incompatibilitat van buscar un donant mort. Gràcies a l'Organització Catalana de Trasplantaments, els 2 menors es van poder trasplantar simultàniament poc després i van entrar a quiròfan per rebre el seu nou ronyó. El doctor Álvaro Madrid sobre l'enfermetat d'aquests nens.
Ya el riñón al no funcionar produce como una intoxicación endógena con todas las toxinas que uno produce. Entonces al final la gente, si no se trasplanta, al final fallece. Digamos, o se pone una terapia de diálisis que limpie la sangre o se pone un riñón que haga la misma función.
És la primera intervenció d'aquestes característiques que es fa a Espanya. El doctor també ha parlat sobre els ronyons trasplantats.
Todo niño que nosotros trasplantamos en la etapa pediátrica, sabemos que un riñón envejece más rápido, un riñón trasplantado que un riñón normal. Un niño a lo largo de su vida se tiene que trasplantar 2 o 3 veces, si se volverán a trasplantar en 20 años más cuando ya sean mayores.
Els germans han estat ingressats junts en tot moment, van superar algunes complicacions i van evolucionar de manera favorable. Actualment, només requereixen de control ambulatori.
I com es deia anteriorment, José Luis Gil, el nostre home dels esports, avui és un dia important perquè acabem molts contractes. Però avui també és un dia important per a molts, perquè avui és l'últim dia de treball. D'acord que l'agost és el mes vacacional per excel·lència, però demà, 1 de juliol, molts comencen les vacances. Parlem ara d'aquest nou turisme, 2 anys de pandèmia. Fem una pausa i parlem d'aquest tema.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, Infórmate en fundaciontelefónica.com.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà 1 de juliol, segur que comencen les vacances milers de persones. El gruix més important de la societat les comença al mes d'agost, mes estiuenc per excel·lència, tot i que ara també tot és més líquid, és a dir, els mesos estanc, tot i que una gran part de la població encara ho té, cada vegada disminueix més, ja quinzenes, ja setmanes, a causa també de les obligacions laborals. Però demà 1 de juliol és el tret de sortida, podríem dir, semioficial de la temporada d'estiu 2022. Una temporada evidentment marcada després d'aquests dos anys de pandèmia, amb la tornada a la normalitat, un primer any de pandèmia on el turisme va quedar molt més reduït a un turisme gairebé regional de comunitats, un segon any més al turisme nacional, i aquest any ja amb el retorn de la normalitat, tot i aquest petit repunt, també preocupant de casos de Covid, però afortunadament més lleu des del punt de vista sanitari, ja està pràcticament doncs, com el turisme de l'any 2019. Hi ha un estudi realitzat per la Universitat Oberta de Catalunya molt curiós respecte a aquest any doncs, al turisme. És una enquesta realitzada a 500 persones on se descobreix que hi ha tres tipus de turisme de cara a aquest any o de turista de cara a aquest any 2022. El preocupat, el pragmàtic i l'escèptic. Saludem a informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra al professor de turisme de la Universitat Oberta de Catalunya, Pablo Díaz. Profesor, bienvenido y muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bien, a mí esta clasificación me ha sorprendido, profesor, porque me falta el turista optimista, que ya no existe, ¿o no?
Bueno, yo diría que sería el escéptico, dentro del escéptico con el COVID y con la situación vivida, que lo que quiere recuperar efectivamente los niveles de turismo anterior y volver a practicar turismo de masas, incluso aunque hayamos vivido este periodo tan traumático.
A día de hoy, para hablar ya de la actualidad, nos azota toda la sociedad pues la crisis de la inflación, ayer más de un 10%, la subida de precios generalizada en productos básicos, de combustible, de alimentos. ¿Eso también puede influir a la hora de planificar nuestras vacaciones en estas próximas semanas, profesor?
Sí, ocurre que también hay muchas ganas de volver a la normalidad y a practicar turismo, como hemos visto en este estudio. Y hará de contrapeso esas ganas con la preocupación de la situación por la inflación y por la situación internacional. Yo creo que al turismo nacional le puede afectar más esa preocupación que no al turismo internacional que viene a España, que hace más gasto y ve todavía España como como un país donde se puede gastar con alegría, y comparado con sus países de origen, hay diferencia. El turista nacional sí que yo lo veo que puede repercutir mal esta situación de inflación.
Y cada vez planificamos con más tiempo nuestras vacaciones como un hecho esencial de nuestra vida, luego de un año laboral y de un año pues siempre duro, ¿no? Evidentemente, el desconectar en vacaciones, ¿o continuamos buscando nuestros destinos a última hora?
Bueno, antes de la pandemia sí que se veía que cada vez se planificaba con más antelación, sobre todo el turista europeo, el turista anglosajón sí que planificaba con mucha antelación, pero curiosamente ahora no, ahora con la situación de la pandemia se ha vuelto a la planificación muy a corto plazo, porque hay que tener en cuenta cómo estas olas. Yo creo que con el tiempo se volverá a la planificación con mucho tiempo de antelación, pero ahora mismo se está planificando más a corto plazo por ver cómo evoluciona la pandemia, que ya por fin parece controlada.
Volviendo un poquito al estudio y a esta clasificación del turismo de preocupado, pragmático y escéptico, no hemos incorporado el optimista, pero sí dentro del que sería el turismo escéptico. Bueno, son tres puntos un poquito de preocupación, de decir, no vamos tampoco con muchísima alegría, ¿no?, por lo que pueda pasar.
Sí, hay esos tres perfiles, los vimos claramente que había, según también la incidencia que hubiera tenido el COVID en ello, pues había unos turistas preocupados que sí que estaban dispuestos a modificar su comportamiento de cara a futuro en el turismo, pero eran pocos, ¿eh? Los más eran los pragmáticos y los escépticos. Los pragmáticos, que estaban dispuestos pues a estar atentos a la situación de la pandemia y a la evolución en los diferentes países objeto de su deseo turístico, y los escépticos que no tenían ninguna preocupación y que rápidamente querrían volver a practicar turismo, incluso el turismo de masas, que es el que más pues el más peligro de contacto tiene.
Y una última cuestión. Esta semana empezábamos con una gran noticia, como es la continuidad del Mobile hasta el año 2030 en la ciudad de Barcelona. Salvadas ya reticencias que quizá había en clase política en años anteriores, sin lugar a dudas que es una excelente noticia, ¿no? La continuidad del Mobile 6 años más durante toda esta década, porque claro, el turismo de negocios es clave para una ciudad como Barcelona.
Sí, el turismo de negocio, el turismo de alto poder adquisitivo, se estaban haciendo campañas previos a la pandemia para captar mercados interesantes, el americano, el árabe, el chino, japonés, incluso el ruso, que ahora pues veremos a ver cuándo lo recuperamos. Y a mí me habla de buena gestión. Fíjate que el Mobile fue uno de los primeros grandes eventos que se canceló por el COVID.
Bueno, fue el primero,
y en su momento hubo polémica, cómo se va a cancelar, por qué se van a cancelar, ¿no? Y yo creo que fue un ejemplo de buena gestión, de ser consecuentes y se hizo bien, y mira, quizás por esas decisiones y esa buena gestión se está recuperando y se firma hasta el 2030. Y yo creo que es muy buena noticia, porque a raíz de eso pues se firmarán de nuevo, se renovarán eventos importantes para la ciudad y seguirá siendo Cataluña un gran destino turístico.
Demà 1 de juliol comencen les vacances per alguns, per altres començarà l'1 d'agost, per alguns altres potser no hi ha vacances, però al cap i a la fi el sector turístic és importantíssim per Catalunya i Espanya i es recupera gran part de la normalitat. Pablo Díaz, professor de turisme de la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies per estar aquí en l'informatiu mediodia de la cadena COPE i bon migdia.
Gràcies a vosaltres i a vostra disposició.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més actualitat. Després d'uns mesos molt moguts, cal que la diòcesi de Solsona torni a la vida ordinària de l'Església. Així s'ha expressat el bisbe Francisco Conesa en unes declaracions a COPE Catalunya i Andorra, en la qual ha repassat els seus primers mesos de ministeri al capdavant del bisbat de Solsona. Conesa ha mostrat la seva preocupació per la creixent secularització i ha lamentat el menyspreu d'una part de la societat cap al cristianisme. Yolanda Conales ha parlat amb el bisbe Conesa.
El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, diu que aquests mesos li han servit per prendre contacte amb el territori, ha visitat de fet moltes parròquies, també s'ha reunit amb els mossens, i així poder anar configurant els organismes de govern de la diòcesi, posar-los en marxa en definitiva per escoltar la veu de la gent i dels mossens, per tractar sobre les necessitats i els objectius immediats. Però un dels principals és la necessitat d'evangelització en una Catalunya molt secularitzada. Diu el bisbe de Solsona que es nota de manera molt especial aquesta comunitat autònoma la pèrdua de fe de molts cristians.
En general, Espanya està secularitzada, però aquí es nota, jo crec que d'una manera molt especial, una pèrdua de fe de molts cristians i ha que pensar maneres en com es pot revifar el foc i fer créixer aquesta fe. Per això, efectivament, l'evangelització és la tasca principal de l'Església i és el primer objectiu que tenim sempre.
El bisbe de Solsona, en aquest sentit, considera que una de les qüestions més importants és crear comunitat, perquè el cristianisme només es pot viure així. En tot cas, Francesc Conesa també lamenta el menyspreu que sovint mostra la societat actual cap al cristianisme, quan Espanya, Catalunya, tenen precisament arrels cristianes. I posava com a exemple la festa de la Patum.
Ha estat en Corpus i Patum a Berga. És una llàstima que una festa com la Patum, preciosa, que va sortir acompanyant el Corpus, cada vegada es va separant més. Però és que hi ha una intenció clara de separar-la, de separar lo que és la manifestació religiosa de lo que era una expressió d'aquella manifestació religiosa. És una llàstima.
Sobre la mobilització que es va convocar el cap de setmana a Madrid en defensa de la vida, Monsenyor Conesa diu que és l'expressió d'un sentiment davant els atacs cada cop més grans a la vida i ha posat com a exemple d'aquests atacs l'aprovació de la llei de l'eutanàsia o de la llei de l'avortament.
Et convidem a visitar la Pedrera, que està d'estrena. Des d'ara pots gaudir d'una experiència de realitat augmentada que et permetrà descobrir els secrets de l'edifici. La Pedrera Magical Vision és un tour que des de l'entresol de la casa modernista que combina els elements reals amb els hologrames, una narració i música, tal com ens ho explica Òscar Estivill.
La Pedrera Magical Vision és un tour que s'estrenarà a partir del proper 7 de juliol. Consisteix en una visita a l'entresol de l'edifici de Gaudí amb ulleres de realitat augmentada mixta, una tecnologia creada per l'empresa Microsoft que combina elements reals amb hologrames, narració i música. És una nova experiència única a Espanya per descobrir tots els secrets de la casa modernista. Alberto Granados, president de Microsoft Espanya, detalla el tour que han aconseguit crear per oferir als visitants una experiència cultural.
Hemos conseguido crear una experiencia que sea cultural, o sea, que te esté enseñando el porqué del edificio, cómo nace todo el proyecto de Gaudí, qué hay en su mente cuando lo crea, y que eso, bueno, pues a través de diferentes, como veis, animales, objetos, te esté acompañando y te esté abriendo los ojos a líneas donde, bueno, pues simplemente haciendo una visita física, pues te perderías, ¿no? Que es lo bonito que tiene, ¿no?
La visita té un cost de 18 euros i es fan grups reduïts. En acabar el recorregut de 25 minuts per l'entresol, la visita a la Pedrera continua ja sense les ulleres de realitat augmentada.
Doncs una excel·lent oportunitat per veure la Pedrera a partir del dia 7 de juliol, aquest tour que veritablement doncs, invita a aprofitar millor el que és doncs, totes les seves potencialitats. Nosaltres ja posem el punt i final amb aquest informatiu. Arriba Línia COPE a partir de les 3, Pilar García Muñiz i el resum informatiu de caire nacional i internacional d'aquesta jornada, i a les 3 i 5 tota l'actualitat esportiva de Catalunya amb l'equip d'Esports COPE. Gràcies per la seva atenció, un plaer, fins després.